14 al 31 de julio en tienda web y app.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
Què tal, com esteu? 10 minuts, arribarem a 1:15 del migdia. Benvinguts a la vostra COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera, des de COPE Catalunya i Andorra, una salutació i una abraçada forta del que us parla, sempre molt de gust, José Miguel Cruz, benvinguts. D'entrada, si mirem el temps, avui prepareu-vos perquè tenim un temps, com sempre, bueno, com sempre no, aquesta setmana la tindrem tot així, és bàsicament la mateixa fotografia. Sol, arreu de Catalunya, que hi ha d'anar ja queda lluny, ens ha quedat una mica traumatitzat per la dana de dissabte, però ja us dic que avui dimarts d'entrada ja veieu, tenim un sol que domina tot el territori català de nord a sud, des del Pirineu fins a Terres de l'Ebre i des del Segre fins a la costa, vull dir sol i temperatura a l'alça, així que tindrem aquesta caloreta i aquesta xafogor, i aquesta tarda doncs sobretot cap al Pirineu i per a Pirineu Oriental, cap allà possiblement tindrem algun xàfec cap al Ripollès, a Osona, al Berguedà, per aquí és alguna goteta pot caure, en tot cas, localment en forma de tempesta. Bé, doncs això és el temps que tindrem, però la qüestió està moguda i amb núvols negres i amb tempesta amb moltes qüestions. Bàsicament, primera economia, pel tema del finançament singular, la que s'està liando, amigos. Ja ho veieu, interessant. Després, ja a migdia, entrant migdia parlarem, intentarem analitzar això del finançament singular, què passa, com va, si afecta, si no afecta, perquè et quedes una mica així, de cara al ciutadà, això com va el tema, doncs en parlarem, i parlarem i començarem a parlar ara d'una qüestió de salut. A què em refereixo? Arriba les vacances. Arriba l'estiu, estem en una època vacacional, on tothom exerceix el seu dret al descans i la desconnexió. Però hi ha coses que no paren. Hi ha coses que han de continuar. La salut, els serveis de salut, concretament, entre d'altres, han de continuar. Han de continuar en marxa. I el personal sanitari, evidentment, té dret a descansar i a unes vacances. Ara, si quan un marxa de vacances hi ha un substitut, pues, més o menys la cosa es queda com estava, no? Però què passa quan això no passa? Què passa quan això no passa? Parlem de tot aquest tema, perquè, de fet, Metges de Catalunya, el Sindicat Metges de Catalunya i usuaris de la sanitat pública han demanat a Salut doncs, no aplicar aquestes retallades aquest estiu. Què es refereix això de les retallades? Doncs que per una qüestió X, habitualment de pressupostos, doncs hi ha restriccions en les substitucions en l'atenció primària. Sí que és veritat que hi ha un pla de reforç, sobretot a poblacions on la gent, el turisme, fa que la seva població augmenti i es multipliqui, no? Llavors, això continua, hi ha un reforç més o menys acurat, però no passa en tots els llocs. Que passa en aquelles poblacions on no hi ha aquest augment i les vacances, doncs, arriben. Això s'ha de cobrir igualment. El que passa és que el personal sanitari cobreix el torn que li toca i el que li toca al seu company. És a dir, l'estrès es multiplica. Analitzem aquesta situació vacacional conforme a l'atenció primària als CAPs amb la Lourdes Franco, doctora Lourdes Franco, que és secretària d'Acció Sindical de Metges de Catalunya. Lourdes, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. Com està el pla de reforç de l'atenció mèdica durant l'estiu? És satisfactori o no, això?
Bueno, no, satisfactori no diria, no seria la paraula, no seria l'adjectiu que li ficaria precisament.
No, falten coses, possiblement. Falten personal, suposo, no?
Sí, evidentment. Clar, ara, no, quan feies tu l'entrada, doncs, evidentment, el personal sanitari, no, i en especial la categoria que amb la qual treballem habitualment, que són els metges, no, els facultatius, doncs tenim dret també a fer vacances i a conciliar, no, amb la nostra família, amb la nostra vida. També doncs tenim nens que no van a col·le a l'estiu, que van al casal i aquestes coses. I clar, però a nosaltres no se'ns substitueix. Existeix un pla d'estiu en algunes localitats, com tu comentaves, on augmenta el turisme, no? Però no estava ben dimensionat a les necessitats reals i tampoc està realment dimensionat en les necessitats de Catalunya, perquè el turisme també ha anat canviant al llarg del temps i les zones de costeres, doncs, evidentment, reben molts turistes durant aquesta època estival, però també zones de muntanya o altres zones més de l'interior que, bueno, doncs la gent busca altres coses i aquí no hi ha cap mena de reforç. Llavors, tenim menys personal amb una necessitat més gran, amb la qual has de treballar més. No hi ha més números.
Clar, llavors, una persona ha de cobrir la que està de vacances, perquè no substitueix, per dir-ho d'alguna manera, no hi ha un pla de substitució, hi ha una mena de retallada.
Bueno, sempre ens diuen que no troben, i com que no en troben, pues, no es cobreix res, però no es cobreix les vacances, no es cobreixen les baixes, no es cobreixen els permisos, no es cobreix res. Bueno, amb la bona voluntat de que, bueno, pues, vulguis doblar, no? Vulguis fer la teva consulta al matí i després a la tarda cobrir el company, o a costa de reduir dins de la teva jornada part de les hores per cobrir a l'altre company, és a dir, que tu assumeixes pacients teus i pacients de l'altre que no hi és, a costa també i en detriment de l'espera que tu tens amb els teus propis pacients.
No, i del cansament, no? Perquè un professional que està atenent i has de cobrir la part que et toca i la part que li toca al company que està de vacances, de baixa, etc., suposo que això també afecta, no, el rendiment d'una persona.
Exacte, sí, sí. Tenim llistes interminables i clar, i enllaçar torns doncs no seria el més saludable.
No, per ningú, per ningú. I menys en un sector com la salut en aquest cas. Això per què passa? És una qüestió de pressupostos? Perquè no trobar personal és una qüestió de que no hi ha diners? Per què passa?
Pues depèn del temps, mos diuen unes coses o unes altres. Moltes vegades mos diuen que, bueno, pues que no hi ha diners per a fer aquestes cobertures i que bueno, pues no, com que tampoc net troben, segons ells, doncs no es poden cobrir aquestes vacants. Clar, quan nosaltres fem aquesta jornada complementària que podries fer en una tarda, no? O en un torn complementari, no? Per cobrir el company o la companya que falti, com tothom pot pensar, pues, se cobra en un mòdul especial. Doncs això moltes vegades se'ns retalla i se'ns diu que no hi ha diners per a poder-ho cobrir. I per això moltes de les coses no es cobreixen. Les baixes, quan són molt llargues, es cobreixen al 50% o menys. Les vacances no solen cobrir. Permisos curts no es solen cobrir. Llavors, bueno, i fins i tot hem tingut que buscar fórmules, no?, per a que quan hi ha, bueno, pues absències marcades molt llargues, pues, bueno, a tothom li pot passar coses, no?, físiques o mentals, o tindre un accident i ser baixes molt, molt llargues, de poder repartir els pacients d'aquell professional entre els altres facultatius, bueno, metges o metgesses que vulguin assumir. Miro, però això també té un cost afegit de sobrecàrrega.
Lourdes, ara posem, per fer-nos una fotografia, traient aquelles poblacions que augmenten la seva població a l'estiu, que aquí, per lògica, sí que hi ha, un centre d'atenció primària en una població que no sigui turística, durant l'estiu té més feina, té la mateixa feina o és difícil de calcular això? En línies generals,
Sí, a més, una mica complicat de calcular perquè, clar, la gent es belluga molt, però de forma habitual a nosaltres no ens sol baixar massa la feina, perquè, clar, és el que et dic, encara que no sigui una zona turística, pròpiament dita, sí, com que faltarà la meitat de personal o més, no?, perquè hi ha gent que està fent les vacances, la gent que queda igualment ha d'assumir tota la jornada, no? Tota la tasca. Per tant, més o menys vas mantenint el nivell d'activitat. No sol baixar.
No, és habitual el mateix, no? Durant l'estiu, sí, més o menys la mateixa feina. Sí. Carai, pues la fotografia no és gaire... gaire bona, eh? De cara a l'estiu, conforme tot això, eh? Home, tant per vosaltres com a professionals com pels pacients. Vull dir, és una qüestió que dius, ostres, quina fotografia.
Doncs sí. Sí. No és... Bueno, però és que és una qüestió ja força constant, no?
Endèmica, pràcticament, eh?
Quasi. Sí.
Bé, doncs és la situació que tenim, segurament, i en principi, quan mires cap al govern, no, això és culpa perquè encara no s'han aprovat els pressupostos. Bé, això ja entraríem en altres temes d'altres dimensions. Lourdes Franco, secretària d'Acció Sindical de Metges de Catalunya, escolta'm, gràcies per la xerrada, molt amable.
A tu, moltes gràcies.
Gràcies a tu. De fet, ja a les cues, a la manca de personal, que moltes vegades falta personal, sobretot quan veiem a l'horitzó la jubilació de tots els metges, dels que ens esperen els pròxims anys, de la manca d'un relleu clar de com es buscarà el personal perquè un metge no es forma en dos dies. Això ho hem de tenir clar. Bé, personal sanitari no es forma en dos dies, un metge encara menys, en tot cas. Ja si afegim tot això... Ja ni t'explico. Es troben? No hi ha diners? Va, que de seguida parlarem d'una cosa bastant més curiosa, molt més científica. Si us agrada la ciència, la següent xerrada que tindrem serà força, força interessant. Us agradarà moltíssim. Per què? Per tercera vegada a la història, des de que observem el cel, ha entrat en el sistema solar un objecte de fora del sistema solar. Aquell que es deia Oumuamua, Oumuamua, crec que el nom era així, Oumuamua, aquest nom hawaià, que era aquell objecte que fins i tot es va especular que era extraterrestre de tecnologia. Doncs ara ha entrat un nou objecte. No està en col·lisió amb la Terra, no és el què. Però per què aquests objectes són tan interessants per la ciència? Què ens pot aportar? En parlarem de tot això, d'aquesta immensa pedra que té 20 quilòmetres amb el senyor Joan Anton Català, que és astrofísic, i en parlarem de seguida aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Els peus són imprescindibles per a la salut del teu cos. El Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya compta amb els millors especialistes per diagnosticar i tractar els teus peus. Col·legi Oficial de Podòlegs de Catalunya. Els teus peus en bones mans. Més informació www.podocat.cat.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93-568-5733. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i escúters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93-568-5733.
Una vida sexual satisfactoria es sinónimo de estabilidad en la pareja. En Clínica Masculina Europea tratamos con los métodos más modernos la disfunción eréctil, eyaculación precoz o la falta de deseo. Centro de referencia en Barcelona y Girona. Especializado en disfunciones sexuales masculinas. 93-219-3060. Clínica Masculina Europea. 93-219-3060.
¿Dormir la siesta este verano?
Solo si no tienes algo mejor que escuchar.
¿Te has llevado alguna sorpresa con el apartamento de la playa nada más llegar? La prevención en el mar, en la piscina, es el mejor consejo para no tener un susto en el agua. ¿Cuántas veces hemos hablado de problemas en nuestros trenes? Y de eso queremos hablar hoy con vosotros, con los oyentes de La Tarde de COPE.
Este verano suena a La Tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
Y preparando ya la nueva temporada en COPE.
A partir del 1 de septiembre con Pilar García Muñiz.
Escuchas COPE en Internet, CDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Objectes que venen de fora del sistema solar. L'estiu és una època força interessant per fer aquestes coses, per observar el cel, per observar les estrelles. I, a més, ens porta fenòmens força interessants com la pluja d'estels de l'agost, les làgrimes de Sant Lorenzo, per exemple, no? Seria un d'aquests espectacles més destacats de l'estiu. Però per la temperatura, perquè possiblement a la nit és quan més agradable s'està, entre cometes, al carrer, podem veure, doncs, tot el nostre firmament, les nostres estels. Doncs bé, el sistema solar, per tercera vegada, ha entrat una pedra enorme de 20 quilòmetres, un asteroide, que ve de fora. Que ve de fora. La característica d'això i l'especialitat i la curiositat és que ve de fora del nostre sistema solar i és la tercera vegada que es detecta una pedra d'aquestes característiques que ve de fora del nostre sistema solar. Ara, i això què té d'interessant? On està la gràcia d'això? Quan, home, si passés a prop de la Terra ja ens faríem aquí una peça, una entrevista, una xerrada, oh, viene un pedrolo camino de la Tierra. No és el cas. Però sí que té un interès científic important. En parlem d'això per veure el per què hi ha tanta atenció cap a aquesta pedra, cap a aquest asteroide, amb el senyor Joan Anton Català, que és astrofísic i divulgador científic. Joan Anton, bon dia, benvingut.
Hola, bon dia, moltes gràcies.
Com sempre, gràcies per atendre, Joan Anton. Per què són tan interessants aquest tipus d'objectes?
Clar, estem parlant directament d'un sense sostre. Jo no m'anomeno així en broma. Sí, perquè és un objecte, és el tercer objecte a la nostra curta història d'observació del cel amb instruments, és només el tercer objecte que hem descobert que prové d'un altre sistema solar, ara ho deies. Això vol dir que fa milions d'anys devia ser expulsat del seu sistema planetari i ha estat viatjant sense destí per la nostra galàxia durant moltíssim temps i ara, de manera casual, ha entrat al nostre sistema solar, que és quan l'hem detectat fa molt poquet, i en tornarà a sortir i continuarà el seu viatge etern al llarg de la galàxia. I això és molt interessant des del punt de vista científic, perquè, com deia abans, només hem descobert de moment tres objectes interestel·lars, és a dir, que venen d'altres sistemes solars, i, per tant, l'estudi d'aquests objectes és molt interessant des del punt de vista científic, perquè ens pot aportar moltíssima informació que ens pot certificar que el nostre sistema solar, a lo millor, en composició, no es diferencia d'altres, o sí. És a dir, aquí podríem veure composicions diferents d'aquest cometa que ens podria donar això, pistes de quin va ser el seu origen, com es va formar, quina edat té, com s'assembla o com es diferencia dels cometes i asteroides que tenim dins del nostre propi sistema solar. En fi, és molt interessant aquest objecte.
Clar, però quant de temps hi ha per estudiar una cosa així? Perquè això passa, és un errante d'aquests que passa pitant, no? Passa a una velocitat important. Quant de temps hi ha per dir, a veure, anem a buscar coses. Hi ha temps per mirar?
Sí, en aquest cas sí. Mira, el primer objecte interestel·lar que vàrem descobrir, ara ho comentaves, és el famós Oumuamua.
Aquest? Mai em surt el nom, Oumuamua. Vale, correcte.
Això és un mot hawaià que vol dir el que ens visita de molt lluny. I es va descobrir l'any 2017, però en el moment en què es va detectar ja havia passat per el sistema solar i s'escapava, de manera que no vam tenir apenes temps per estudiar-lo. Però aquest cas és diferent. Aquest cas l'hem detectat en un moment molt inicial, en què està més o menys en aquest moment per l'òrbita de Júpiter, més o menys, continuarà acostant-se al Sol fins a desembre, fixa-t'hi si hi ha mesos, a desembre assolirà la mínima distància amb la Terra, que ningú no es preocupi que això seran 270 milions de quilòmetres,
carai,
i després continuarà el seu camí, de manera que tindrem mesos llargs per poder estudiar aquest objecte, a diferència del que ens va passar amb l'Oumuamua.
Joan, doncs què és el primer que es mira quan passa un objecte com aquest?
La primera cosa que es mira és directament la trajectòria, l'òrbita, per si hem de córrer o no. Sempre, sí, sempre
interessant això, correcte. En aquest cas, penso, per la distància que has dit, no cal córrer gaire.
No, però sempre que detectem un nou objecte, un asteroide o un cometa, sigui provinent del nostre sistema solar, que és el més habitual, o provinent, com en aquest cas, d'un altre sistema solar, la primera cosa que ens ocupa és calcular la seva trajectòria i veure si això representa un risc per al nostre planeta. Això, aquesta estratègia l'anomenem de defensa planetària, és un nom així de pel·lícula, però és el nom que emprem realment, defensa planetària, que té dues parts. La primera és aquesta, anem a veure si aquest objecte representa un risc, i la segona part de l'estratègia és, i en cas que representés un risc, què hi podríem fer? Un cop això ja hem eliminat la possibilitat de que representi un risc, com és això, ara el tema més important és el científic. De dir, molt bé, volem estudiar la seva composició. Per tant, hem de veure com, amb els instruments que tenim des de la Terra, podem, a través de les observacions, deduir dades, obtenir dades que ens indiquin quina és la seva composició. També ens interessa el seu origen, poder determinar, això serà molt difícil, però poder determinar de quin altre sistema solar provenia, de quin lloc de la nostra galàxia provenia. I una altra cosa molt, molt interessant és poder estimar la seva edat. Això és molt important, perquè aquests objectes acostumen a ser molt, molt, molt antics. Això ens passa també dins del nostre sistema solar. Els objectes més antics que podem trobar normalment són asteroides, que són roques que es van començar a formar amb els primers estadis de creació del sistema solar i que no van créixer suficient com per convertir-se en planetes o en llunes i van quedar com asteroides. Per tant, ens porten directament dades del moment primigeni en què es va formar aquell sistema solar. Doncs aquest objecte es creu que és molt antic, que podria ser fins i tot més antic que tot el nostre propi sistema solar.
Ostres, estem parlant d'uns quants milions d'anys,
sí,
llavors, no?
4.600 milions d'anys que té de vida el nostre sistema solar. Aquest objecte podria ser encara més antic, de manera que això també és el poder determinar la seva edat també és un punt científic molt, molt interessant.
Ostres, però des d'un punt de vista científic ha de ser això molt excitant. Ha de ser, veure una pedra d'aquestes característiques ha de ser espectacular, no?
Sí, sí ho és. I com et deia abans, no, clar, en la nostra curta història només n'hem descobert tres. Sabem o creiem que n'hi ha d'haver moltíssims. És a dir, la nostra galàxia ha d'estar plena de roques grosses i petites que han estat en el seu moment expulsades d'algun sistema solar i que fan viatge sense cap mena de destí i que de tant en tant, de manera fortuïta, entren dins del nostre sistema solar. Algunes d'aquestes roques segur que queden capturades per la gravetat del Sol i passen a formar part del nostre sistema solar. Potser algun dia els descobrirem, potser algun dia ens n'adonarem que alguns dels asteroides que descobrim són clarament diferents dels que originàriament es van formar dins el sistema solar i altres objectes simplement entren de manera atzarosa i continuen després, escapant-se, continuen el seu viatge. Clar, només hem descobert tres. 2017 va ser el primer, Oumuamua. 2019 va ser el segon, un objecte que li vam posar com a nom Borisov. I aquest és el tercer, que li hem anomenat 3I, que vol dir el tercer objecte interestel·lar barra Atlas, que és el nom de l'instrument que el va descobrir. I per això el gran interès científic. Només tenim tres exemples de moment i això que converteix aquest objecte molt interessant, a més, amb mesos per poder-lo estudiar.
Bé, la darrera pregunta que et faig, Joan Anton, és això, per exemple, a un aficionat, per exemple, com jo, que vulgui observar-lo, ho pot fer?
No. No. Això és un objecte que en aquest moment és inobservable i això només quan s'acosti més a la Terra, abans ho deia, això passarà a 270 milions de quilòmetres de distància. I tot i que és un objecte gros, estem parlant d'un objecte que podria tenir fàcilment més de 20 quilòmetres, però en aquestes distàncies és insignificant, de manera que només podrà ser observat en instruments potents, telescopis potents, i fins i tot amb telescopis, que algú pugui tenir un telescopi mitjanament potent, només podrà veure, amb sort, a les fotografies que pugui fer, un petit punt. Per tant, no. A nivell de la persona de carrer, això és molt interessant com a cosa divulgativa, com a entendre la importància d'aquest objecte, però en cap cas serà visible.
No serà visible. Doncs senyor Joan Anton Català, astrofísic i divulgador científic, escolta'm, gràcies per fer-nos 5 cèntims de tot això, molt amable.
De res, gràcies a vosaltres.
Doncs, mireu, llàstima, perquè en principi pensava, igual ho podem veure tot això, igual ho podem veure tot això. Doncs no. El cas, afortunadament, no oblidem, és un asteroide de 20 quilòmetres. En cas d'impacte contra la Terra, que seria el que primer s'analitza, com deia el Joan Anton, ja no cal ni córrer. És un asteroide tan gran que l'impacte seria catastròfic. Acabaria amb la civilització tal i com la coneixem totalment i no descarto altres coses. Bé, el cas és que l'interès científic va per una altra banda, en tot cas, per tenir més coneixements d'una cosa tan infinita com és l'univers. De seguida parlarem de l'actualitat policial amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Chapepol de Mossos d'Esquadra. I, entre d'altres coses, parlarem dels indicis, hi ha indicis, als Mossos d'Esquadra, descobert indicis que l'incendi que va provocar la destrucció de la mesquita de Piera va ser un incendi provocat. En parlem d'això i d'altres coses aquí a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans...
Estàs escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
Deia que parlem d'Inscor. Inscor, ja sabeu que Inscor és el centre líder en cardiologia i rehabilitació cardíaca a Catalunya. Després parlarem amb ells, perquè en parlarem sobretot amb aquestes temperatures, aquesta calor començava a córrer, i més com pot afectar a la teva salut cardíaca. En parlarem després a migdia COPE amb Inscor per traslladar-me aquesta pregunta, aquesta preocupació. A Inscor cuiden del teu cor realitzant consultes cardiològiques i tots els estudis necessaris ofereixen aquesta atenció ràpida i programen la teva visita per quan ho necessitis, ja ho saps. Fes un bon xequeig del teu cor. La teva salut cardíaca és essencial. Tota la web, inscorbcn.com.
Es hora de contar verdades en la radio y tú puedes contarlas con nosotros, con Carlos Herrera, Pilar Cisneros, Fernando de Aro o Juanma Castaño.
Son informaciones contrastadas.
Gracias al máster universitario en Radio COPE de la Universidad de San Pablo y Fundación COPE, con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Ayúdanos a construir el futuro de la nueva radio digital con los mejores comunicadores de la radio española, la de los nuevos avances como la inteligencia artificial. Máster universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 918-28-3930.
En un mundo cubierto por el mar...
¡Es un mutante!
El agua es el bien más preciado.
¡Contemplad ahora al instrumento de nuestra salvación!
Kevin Costner.
Quiero a la niña. ¡Un farol!
No, te equivocas, nunca se tira faroles.
Waterworld.
¡La Tierra no existe!
¿Cómo puedes estar tan seguro?
¿Por qué he navegado más allá de cualquier horizonte? ¡Nunca la he visto!
El sábado a las 3:45 de la tarde, en 13.
No te pierdas la oferta flash de General Óptica. Solo esta semana tienes todas las gafas graduadas y de sol con un 50% de descuento. ¡Corre! Llévate tus gafas a mitad de precio. General Óptica. Tu mirada eres tú.
Parece auténtico. Suena creíble.
Pero eso no significa que sea real.
Hoy más que nunca necesitamos de alguien que sepa identificar la verdad y comunicar los hechos con rigor y con claridad.
Alguien como tú.
El futuro de la nueva radio es un reto a descubrir junto a los mejores comunicadores de la radio española en el máster universitario en Radio COPE de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. 2 años de formación y durante el segundo, prácticas remuneradas en una radio icónica en plena revolución digital.
Máster universitario en Radio COPE.
Infórmate en fundacioncope.com.
Este verano te va a apetecer madrugar.
Porque Herrera en COPE no se detiene.
Y cada mañana te contamos lo que pasa.
¿Y por qué pasa?
Vamos a ver, Bustos, vamos a ponerle a esto un poco de orden.
Habla que hablar del apagón también, de las conclusiones que apuntan directamente a la responsabilidad.
Y aún queda tiempo para la sorpresa, la sonrisa y lo inesperado.
¿Por qué el cielo en la Tierra se ve azul y en el espacio negro?
Es buena pregunta, Pepe. Sí, buenísima pregunta.
Este verano suena a Herrera en COPE.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana.
Y a partir del 1 de septiembre, nueva temporada con Carlos Herrera.
Y junto a él, Alberto Herrera y la incorporación de Jorge Bustos.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya y Andorra.
Estàs informat.
And I hold you every night, and that's a feeling I wanna get used to. But there's no man as terrified as the man who stands to lose you.
Parlem de l'actualitat policial aquí darrere, COPE Catalunya i Andorra, i parlem amb la Imma Viudés, portaveu del sindicat Chafepol de Mossos d'Esquadra. Imma, com estàs? Bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, Miguel, gràcies.
Com portes l'estiu?
Amb ganes d'agafar vacances, la veritat, què vols que et digui?
Molt bé, escolta'm, volia començar per parlar, parlant de l'incendi que va destruir completament la mesquita de Piera, que el cos de Mossos ha trobat indicis de que podria ser un incendi provocat.
Sí, sí, sí. Encara s'està investigant els fets i hem d'anar amb prudència, però evidentment sembla ser que seria, no?, que hi hauria motius o que podria ser constitutiu, doncs, d'un delicte d'odi, no?, i ja s'han fet, no?, algunes declaracions al respecte, no?, per part de persones de Piera, no?, que parlaven de que no volien ser un mirall o emmirallar-se, no?, amb els fets que havien passat a Torre Pacheco, evidentment, i que eren, bueno, que havien d'evitar qualsevol discurs d'odi en aquest sentit, sí.
Clar, i la pregunta és obligada. Es poden reproduir una situació similar a Piera, del que està passant a Torre Pacheco?
Home, es poden reproduir a qualsevol punt del territori, no només et diria català o espanyol, evidentment hi ha certs discursos que, quan calen, no?, evidentment, doncs a vegades... doncs fets que no estan contrastats o discursos que donen ales a certs sectors polítics, evidentment, doncs poden donar a fets que cal reprovar, no?, en qualsevol cas, qualsevol fet violent cal reprovar-ho, i en aquest sentit, quan ve motivat per un delicte d'odi, doncs molt més.
Clar, en aquest cas, no sé si el cos, quan passen coses com aquestes, que hi ha indicis que pot ser un incendi provocat, per tant, podem entrar en una situació de delicte d'odi, per tant, certs moviments, i veient el que està passant a Torre Pacheco, no sé si el cos de Mossos d'Esquadra, d'entrada, com a prudència, diu, anem a posar una mica més de seguretat o a tenir l'ull una mica més obert. Això passa?
Doncs sí, evidentment, s'ha de valorar cada situació, s'ha de fer una radiografia del que està passant, i sí, amb l'escenari actual, evidentment es fan dispositius per evitar certes actuacions, no? I fins i tot quan hi ha un problema que pot resultar d'ordre públic, no només mogut per delictes d'odi, sinó altres fets, no? Hem tingut incidents, hem tingut tirotejos, no? A punts del territori, evidentment, quan pot haver un punt on hi hagi desordres públics o violència, no?, que pugui afectar altres persones, sempre s'articula algun dispositiu per prevenir, no?, i ja sigui per part de les unitats de seguretat ciutadana o directament per qui preveu aquests desordres públics, que són ordre públic, tant Arro com Brimo.
Jo, Imma, no sé si tens la dada, si no la tens, ho deixem córrer i ja està, però hi ha hagut un augment de delictes d'odi a Catalunya?
Hi ha hagut un augment de delictes d'odi a tot Espanya, no només a Catalunya. No tinc les dades i, no, per tant, no les puc contrastar, però sí que és cert que és el que estan alertant des de certs sectors, també en l'àmbit no només policial, sinó també jurídic, no? Hi ha delictes d'odi, i a més també hi ha un efecte, bueno, una mica iceberg, no?, com ha passat amb la violència de gènere, no?, doncs que moltes qüestions, no?, que no havien sortit a la llum, que no es denunciaven, doncs, per por, no només per motius racials o culturals, sinó també, doncs, per exemple, delictes d'homofòbia, ho hem parlat en aquest programa, no?, hi ha molts tipus de denúncies, doncs, que durant molt de temps, doncs, no s'han posat en coneixement de la policia, per la raó que sigui, no?, i ara, doncs, sí que hi ha hagut una certa normalització de posar, no?, en coneixement de les forces i cossos de seguretat certs delictes motivats per l'odi, i és com ha de ser, no? Evidentment, hi haurà un augment dels delictes també perquè hi ha hagut un augment de la consciència social que cal denunciar i d'aprovar aquests fets.
Conforme com va l'estiu, no sé si el tema armes blanques, de comissar armes blanques i demés, hi ha hagut una frenada o no, o això continua igual?
Doncs tampoc tenim les dades, però et puc garantir que surten incidents setmanals, i no només amb armes blanques, estàs veient aquests dies, sí, no? Doncs com estem veient ja setmanalment, no?, incidents amb armes de foc, no?, i la qual cosa, evidentment, doncs és preocupant en tots els sentits. I sí que s'ha posat fil a l'agulla, sí que s'estan fent accions en aquest sentit, però és cert que tenim un problema, i tenim un problema greu a Catalunya.
Veurem, ja no entro a parlar ja d'efectius de Mossos d'Esquadra, perquè ja sé el que em diràs.
Doncs no, sortosament, aquí sí que podem dir que s'ha augmentat el topall, que es pretén arribar fins a 25.000 agents, la qual cosa és un cop un soplo de aire, no? Un
però era necessari, era una qüestió necessària.
I, evidentment, tot això es traduirà doncs, amb molta més seguretat als carrers. Esperem que sigui així. De fet, hi ha convocatòries ara mateix, no?, obertes i evidentment doncs, tot això ho celebrem, com no pot ser d'una altra manera, també perquè els nostres companys i companyes que estan sobretot no, a banda de les especialitats, a les unitats de seguretat ciutadana, doncs ens estiguin protegits, no?
No, no, i a més perquè arribarà el moment de Mossos que jubilen ja, no? Hi haurà un baby boom clar, aquí també que ja, jubilarà.
Això, vull dir que, això també ho hem parlat.
Un relleu generacional,
necessitem
clar.
Necessitem un relleu generacional perquè aquelles promocions grans, no?, que durant el desplegament, el primer desplegament que es va fer, doncs evidentment tots ens anem fent una mica grans, no?, i tot això necessitarà un cert relleu. Hi ha moltes promocions que ja comencen a jubilar-se i evidentment necessitem un relleu generacional.
Bé, parlem d'una acció d'un desmantellament. El cos de Mossos d'Esquadra ha desmantellat un grup especialitzat en robatoris de motos a Barcelona, a demarcació de Barcelona. Què feien amb aquestes motos? Les desballestava i les venien per peces.
Sí, aquí el va de dir que és important que tinguem en compte algun sistema de localització del vehicle. Vull dir, avui dia hi ha uns sistemes que són semblants als GPS, no? que doncs, comercialitzen moltes marques, que són com uns botons que tu pots posar en un lloc determinat d'un vehicle, d'un cotxet de bebè, d'on vulguis, no? I pots seguir el recorregut d'aquest vehicle. No? En aquest cas doncs, es va localitzar una motocicleta, que és la que va donar l'alarma a Esplugues de Llobregat, i que el sistema de localització de la moto, no sé si va ser a través d'un botó o que ja venia un GPS integrat, però marcava una ubicació a Lliçà d'Amunt, no? Una patrulla va adreçar-se allà, va localitzar un habitatge, que era on assenyalava el GPS, i van veure que hi havia diversos vehicles i peces, no? Llavors, quan es van fer les comprovacions de les plaques de matrícula de vehicles, es va veure que constaven sostrets. A partir d'aquí, es detenen a les tres persones que estaven allà, i llavors es van activar doncs, una ordre d'entrada i perquisió, i bueno, es va mirar no? què era el que va passar allà. Es va recuperar d'allà, d'aquest domicili, una furgoneta, un turisme, dues motocicletes sostretes, una ja estava desballestada, perquè no ho hem dit, però aquests senyors es dedicaven a desballestar aquestes motocicletes. En total s'han recuperat 13, i el que feien era desballestar-les, no? Qui no coneix algú o un mateix, no?, que li han robat la moto i ja el primer que pensa és no la recuperaré perquè aquesta moto me la desballesten.
Sí, i està amb peces. I aquestes peces doncs acostumen a quedar-se per aquí, per Espanya, per Catalunya, o van fora, o és igual, pot anar a qualsevol lloc?
A molts cops van fora, sí.
Van fora.
En aquest cas no s'ha concretat en aquest quin era el recorregut d'aquestes peces, però sí que se sap que es desballestava per vendre-les, no? I per tant s'ha desmantellat aquest grup especialitzat amb aquestes tres persones detingudes, que evidentment sempre és una bona notícia, perquè quan a un li roben la motocicleta evidentment doncs li suposa un problema molt greu. Per tant és una molt bona notícia que s'hagi desmantellat aquest grup que genera doncs tanta inseguretat, no?
Bé, estem en època estival. Una època estival és convida a fer esport a l'aire lliure, utilització de la bicicleta. Doncs atenció a això, perquè el cos de Mossos d'Esquadra alerten o han alertat de l'absència de documentació en nombrosos ciclistes que circulen per carretera. És a dir, se les atura però estan no identificats. Això és per desconeixement, suposo, no? Que diu, com voy en bici no hace falta llevar la documentació.
Sí, aviam, és sentit comú, no? Igual que portem el casc, no?, que no ens el traiem, doncs, evidentment, hem de portar el DNI perquè si tenim algun problema a la carretera hem d'estar localitzats, hem de saber no?, qui som, si prenem medicació, que sigui facilitar una mica, no?, en cas d'accident, doncs poder saber quin recorregut s'ha de fer amb aquesta persona, no? Sí que és cert que hi ha doncs, una mitjana de 358 accidents a les carreteres on hi ha ciclistes implicats, i que quan fem controls doncs, es té bastanta consciència de que no s'ha de fer ús d'alcohol ni drogues. Sí que és bastant residual, no?, el fet de trobar ciclistes que donin positiu, però és veritat que el tema del DNI doncs costa una mica. Llavors s'està fent una campanya, no?, de control a les carreteres doncs per explicar als ciclistes lo necessari que és portar el DNI a sol.
Clar, i a vegades els ciclistes diran, és que on el fico, no tinc butxaca, doncs és una qüestió també d'anar identificat per tot el que està explicant la Imma. Imma Viudes, portaveu del sindicat Safepol de Mossos d'Esquadra, com sempre és tot un plaer xerrar amb tu. Una abraçada molt forta.
Gràcies, igualment.
Per cert, quan agafes vacances?
El 4 d'agost.
Ho has dit d'una manera...
Estic comptant les hores.
Marcant el calendari,
Mare de Déu, i tant.
Imma, una abraçada molt forta, cuida't.
Gràcies.
Això significa que la setmana que ve la tornarem a trucar, la pobra Imma, que està desitjant, com moltes persones segurament, que ara escolteu el programa, agafar vacances i gaudir d'un merescut descans. Bé, estem a punt d'arribar a la una, tancarem darrere, obrirem migdia a Cope Catalunya i Andorra, i obrirem migdia parlant de la finançació singular catalana, que s'ha arribat a una mena d'acord. Però en què consisteix això de la finançació singular catalana? Més important encara, té recorregut? Perquè si no és parlar per parlar. En parlem de seguida. Arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Quatre cosetes de finançament i torno de seguida.